Ah, bueno.
Si tu...
Dic, si vols reflexionar fins
i tot. Aquestes alçades no té gràcia. La gràcia és agafar-t'ho com el president dimecres. Tens un cap de setmana llarg. Ja, agafar-t'ho divendres no té gràcia.
Dimecres serà festiu, eh?
Ja, ara estava pensant...
Ah, és veritat.
El Pedro podria haver enllestat com...
El Pedro, eh?
En Pedro.
Ha dit el Pedro, eh?
El Pedro.
Val. Ha dit, perdona, ha dit les barquetes de Venècia.
I el Pedro.
I el Pedro.
Tu li dius Pedro quan el veus pel carrer? Pedro. Hola, Pedro.
Hola, Pedro. Què tal?
Bueno, què deies de Pedro?
No, que podria haver enllestat amb el festiu de dimecres.
Exacte.
I haver-se agafat una setmaneta de reflexió,
mira, no? No ho ha pensat bé. Tenia que haver-se agafat uns dies de reflexió per pensar en els dies de reflexió.
Jo recordo que en plana informativa ens deixa una setmana bastant liadeta amb un dia festiu entremig.
És veritat, però bueno,
que...
no passa res.
Vaja.
No passa res.
Bueno.
Dimecres és festiu, amics oients, que és el Dia del Treballador.
Sí, l'1 de maig.
Molt bé, doncs no treballem. Per celebrar-lo. Sí. Per celebrar que tenim feina.
Ara.
També estem molt contents i hem de celebrar que avui és el dia Cap Bravo per excel·lència.
Ara.
Aquí a Ràdio Estel anirem de compres un cop més a aquest supermercat de Gà de Catalunya, 65 anys d'història, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, són legión i tenim, evidentment, doncs, botigues de nova generació, assortiment de productes amplíssim per metre quadrat, productes de proximitat, déu-n'hi-do. Tenim una cistella especial per a esportistes preparada per vosaltres. Avui serà el sorteig entre tots els que heu participat amb nosaltres, amb productes de primera qualitat, entre ells l'oli d'oliva siurana i, per exemple, també el suc de taronja, que jo crec que són les estrelles.
Boníssim, una mica, el suc de taronja.
Una mica les estrelles de la cistella, fantàstic.
El suc de taronja pot ser el caviar dels sucs.
Jo crec que sí.
Va, preu de...
Cadascú té els seus gustos, però el suc de taronja...
Jo, perdona, el preu del suc de taronja és equiparable al barril Brent i el preu de Rosa Sant Jordi.
Sí, sí, està ahí. Està ahí.
Parlo del got, eh?
Ara m'ha cridat l'atenció la Judit Vallès, que diu que no li agrada.
No, és massa. Que a mi el suc de taronja només m'agrada quan està acabat d'exprimir.
Ah, amiga.
Mira-la ella.
Mira.
Sí.
Ai. I tal vegada en un càliz d'oro i brillantes.
Sí.
També, veritat. Tot guanya. Brillant.
Sí.
No, però estic d'acord amb tu, eh? Jo també estic d'acord.
Sí.
Val, perfecte. Doncs tenim una pregunta per fer-vos, com cada dia. A veure, que la
no,
trobo
per aquí. La pasta tauró, no? Sí que l'has dit.
No l'ha dit, perquè
si arribem.
No, si es diu cada dia, per la gràcia. Avui no la dic.
No?
No, avui no la dic. Em nego. És divendres i em nego. Ara passarem a la pregunta, perdó. Tenim en marxa la campanya electoral i el tema que Bravo d'avui va per unes persones molt concretes.
Ai.
Avui em dirigeixo als qui els ha tocat estar en una mesa electoral.
Home.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al
claro.
Pelo.
Una d'aquestes coses que per molt amant de la democràcia que siguem i molt a favor que estiguem d'aquestes votacions...
La il·lusió del demòcrata, eh?
Si et toca, doncs és una mica marrón, no ens enganyem. Les places doncs ja estan assignades, que ho sapigueu. Si no heu tingut notícies és que us heu lliurat d'aquesta condició.
Mira,
de participar.
Carme Munté, no sé si li ha tocat.
Carme Munté,
li ha tocat més electoral o no? No, diu que no. Avui, que no.
A vosaltres ha tocat alguna vegada?
Jo la faria sota directora. No, jo no, tampoc. I tu?
No.
Mai, però no us ha tocat mai.
No.
A ti sí?
No.
Bueno, aquí, tres afortunats.
Però que sempre que m'ho pregunten, dubitetejo una mica.
Perquè va ser suplent o no sé què, no?
Vaig ser suplent.
Va ser suplent.
En una taula, em vaig llevar molt d'hora, vaig anar al col·legi, vaig estar 5 minuts i em van dir, noi, cap a casa.
I
vaig tornar a dormir.
Doncs mireu. Home, clar, és que...
No, però dubitatejo una mica perquè em fa por que se sàpiga massa que no.
Però tu penses
per
que...
Per si toca algú...
No, però això és un sorteig, no?
Sí, home, però...
Sí, però aquestes coses, si les manifestes, acaben passant,
Vols dir, és una superstició, en principi.
Sí. Per cert, que si sent sorteig en els últims 10 anys t'ha tocat més de 3 vegades...
És que és
vegades,
molt afortunat.
No, diria que pots
dir
pots demanar
que ja no,
Que ja prou.
Bueno, ara porto, per exemple, les coses importants, que és com librar-te. Una pot ser aquesta, que no la sabia.
Sí.
Però, bueno, us dic una cosa. 8.000 meses, electorals, 75.000 persones estaran a les meses. Per tant, ja...
No és poca gent,
És poca gent. En conjunt de ciutadans de Catalunya és poca gent, realment.
Ara no ho deia, però no és poca gent.
Home, no, són molts, però si penses en tota la població no són
tants. És gairebé la gent que va veure un partit d'Espanyol, saps el que vull dir?
No, de l'Espanyol no tant. Espanyol, com a molt, van 30.000.
Dic gairebé.
Va, com librar-vos? Us dono idees. Com librar-vos d'aquesta situació de ser participant d'una mesa electoral? Lesió, malaltia física o psíquica, podeu alegar que esteu malalts. Mm-hmm. Ser pensionista, d'incapacitat permanent, total. És a dir, que no tens aquesta incapacitat. Mm-hmm. Situació de risc durant l'embaràs, per exemple. Situació de risc, No estar embarassada, situació de risc només. Previsions d'intervenció quirúrgica. Per exemple, si t'han d'operar el dia de la votació, diumenge, sí, doncs no cal que vagis a la taula. I aquest m'ha agradat molt, no el sabia. Pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura siguin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
Ah.
És a dir, mi religió me lo impide.
Mare.
És que és això, mira, està contemplat.
No.
O sigui, i a veure com demostres avui en dia que tot val i que pots dir que qualsevol cos... No, és que jo sóc de no sé què. Uh-huh. Si vas allà i dius, no, ja, és que jo... La meva religió m'impedeix participar en una taula electoral. T'ho han de respectar.
Fixa't.
És que és veritat. I després, bueno, canvi de residència. I una altra cosa interessant, mira. Si és director de mitjans de comunicació d'informació general, sí, o cap dels serveis informatius, que hagin de cobrir la jornada electoral.
A mi no.
Per tant, això és interessant.
Fixa't.
I què passa si no us presenteu?
Cuartelillo,
Si toca ser a una mesa electoral, t'exposes a una pena de presó, si no vas, evidentment, t'exposes a una pena de presó entre 3 mesos i un any,
o
una multa
un
de 6... Sí, sí.
Sí, és bèstia,
O a una multa de 6 a 24 mesos. Ho estableix l'article 143 de la LOREC.
Fixa't.
Si vas, que sapigueu, si t'ha tocat, te escrives coses, bueno, 70 eurets que et portaràs.
70,
70
eurets. I et donen un bocata, no?
Ara ja crec que no,
Ja no donen entrepà.
Jo conec gent que darrerament no els hi han donat res.
Jo també. Conec gent que a les últimes eleccions no donaven gaire. Per cert, en deia 75.000 persones.
Sí.
I parlàvem una mica de l'Espanyol i la gent que va veure l'Espanyol. Saps qui és soci d'Espanyol?
Qui?
Y te decimos, Pedro, que estamos contigo.
Això.
Contigo.
Exacte.
Ai, sisplau. És cert. És soci de l'Espanyol. Ho va dir a
les respostes aquelles.
Exacte. Doncs, això. I, per cert, si aneu a la mesa electoral, el dia següent no cal que aneu a treballar. Teniu dispensa del treball.
Fixa't.
Sí, el dilluns és festa.
Ah, doncs no està tan malament.
70 euros més el dilluns de festa.
Uh-huh.
Jo he dit que ara et dona pena no estar a una mesa electoral.
Crec que no em molestaria estar-hi. Segurament en el moment no diria el mateix, però ara penso...
No sé si compensa.
Provar-ho.
Però bueno, si ho mires des d'aquesta visió de que el dia següent no vas a treballar i et donen un 70 eurets, doncs no està malament. Si ets president de la taula, són 10 euros més, perquè després has d'anar a portar les paperetes a no sé on. Mm.
Bueno. Home, a mi si em criden, jo vull ser presidenta de la taula.
Exacte, per menys no ens posem.
Clar, exacte.
Senyora presidenta, adelante, muy bien. Tu, suc de taronja.
Exacte. No, un entrapa i un suc de taronja. I em ve buscar amb una barqueta.
En un càlid con diamantes. Sí. I...
Sí.
La pregunta que acabo d'avui és... Has estat algun cop en una mesa electoral? Què tal l'experiència? Parla'ns. Et va agradar? Et va ser molt pesat? Vas passar calor? Vas passar fred? Vas veure tot el barri? Vas veure gent que no tenies ganes de veure? Que feia anys que no veies? Que això passa, com és del teu barri.
Clar.
Vas veient allà tothom que va passant i va passant i va passant. Aquesta és la pregunta. Has estat algun cop en una mesa electoral? Doncs expliqueu-nos, sisplau. Respostes al 663-99-30-62. Com sempre, 663-99-30-62. I al final del dia d'avui, amb les respostes d'avui incloses, farem el sorteig un cop més de la cistella Cabravo Canira per un dels nostres oients. La Munté, ha de passar la Munté, que està allà esperant.
Sí, home, ara passa. Què tens pressa?
Jo la faria sotsdirectora d'una taula electoral.
És divendres, Sotsdirectora d'una taula electoral?
Per què sotsdirectora?
Home, perquè és la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, doncs que sigui la sotsdirectora d'una mesa electoral. Ex cap de continguts.
Publicitat i Carme Munté, va.
A mi burro no le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero estoy a mí la pena. Me saludo cuando más me estoy riendo de remiendo. Tengo lleno el corazón, chimpón.
Ràdio Estel. Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estat. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Onze minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
És que no t'ha tocat el mes electoral, eh?
Doncs que jo sàpigui, no.
No, ja ha arribat, eh?
Ja hauria de saber-ho.
Sí, hauries de saber-ho.
No pot ser que hi hagi alguna notificació que no m'hagi arribat. Estaria la bústia.
Molt estrany.
Doncs...
No, perquè a més no és a bústia aquesta, és amb mà.
És amb mà. Si I no deixa si cap no notificació. Va.
No.
És que no me toquen mai, realment. Està cap mesa.
Seria hora, eh?
Sí? No donis idees. Ja va bé, que continuem així.
Va, escolta, parlem de coses més boniques com el Catalunya Cristiana d'aquesta setmana.
Sí, però aquesta setmana tenim un tema molt bonic, titulat Claustres oberts als veïns, perquè parlem d'una realitat que és la dels religiosos i religioses en barris obrers i populars, de ciutats, però també de pobles, ara en parlarem, i que és una realitat que és veritat que ha minvat, perquè com la vida religiosa, doncs les vocacions van minvant, i aquesta també en concret, però que continua sent molt profètica, podem dir, i realment una llum amb tota la realitat dels barris, amb situacions complicades, com ara el tema de l'habitatge, dels desnonaments. I, per exemple, hem conegut el testimoni de la comunitat Pare Palau de les Carmelites Missioneres. Elles estan al carrer Vall Parc de Barcelona. Són quatre religioses, hi ha la Vero de Nigèria, la Vilma de l'Índia, la Francesca de Terrassa, i en aquest cas, que ara l'escoltarem, la Maria Rallo Amat de València.
Jo penso que a nivell d'actituds, com d'interès pel món actual o d'estar a l'aguai de lo que passa i d'estar, sí, com disponibles, no hi ha com massa diferència, eh? Però a nivell pràctic n'hi ha com molta diferència, perquè tu puges a casa amb l'ascensor i et trobes al veí, o vas a comprar el pa i et trobes a la veïna, o sigui, al dia a dia és com aquest continu de relació amb la gent, no? Vas al CAP, vas als llocs, la gent et coneix, et para per la carrer o tu els pares, ai, fulanito.
Em fa especial il·lusió, Carme, que hagis anat a les Carmelites Missioneres del Pare Palau, tenint en compte que jo sóc fill de l'escola de les Carmelites Missioneres de Gràcia, del barri de Gràcia.
Sí, oh, molt bé.
I els hi tinc un carinyo molt especial.
De fet, cal dir que aquest reportatge no l'he fet jo el presento, però l'ha fet el Joan Andreu Parra, és ell el que ha fet totes aquestes visites que ara anirem resseguint, perquè, de fet, del carrer Vallparc hem anat a Badalona, i concretament al barri de la Salut Alta, on hi ha una comunitat de tres jesuïtes que s'ocupa de portar la pastoral a la capella de Sant Joan Baptista, fundada fa gairebé 29 anys, que és part de la parròquia de Mare de Déu de la Salut. I aquesta capella va néixer fruit de l'impuls del bisbe Joan Carrera, justament un bisbe que va treballar molt i que va estar molt vinculat sempre a la pastoral obrera, i ell va viure sempre en barris populars. També la va fundar el rector Josep Lluís Socias i d'altres preveres. També una comissió molt activa de laics i de les religioses del Prador i els jesuïtes. I aleshores hem parlat amb l'Isidre Ferreter. Ell té 83 anys i és un dels jesuïtes de la comunitat, com dèiem, del barri de la Salut Alta de Badalona. Ell explica que, tot i que hi ha una disminució evident de religiosos als barris i que la Companyia de Jesús està tancant molts espais, hi ha la voluntat de mantenir la presència en llocs més vius per la tasca importantíssima que fan.
El repte més important, que encara en tenim per 10 o 15 anys, el repte més important és ajudar a passar de la coexistència a la convivència. Perquè temps enrere hi havia tensions entre la gent. Ara no hi ha tensions, ara cadascú viu en el seu lloc i hi ha una coexistència, però no, la gent no es coneix, no es valora. I tot el que sigui ajudar-nos a trobar-nos és fonamental.
Perdona, Carme, aquest senyor que té la veu millor que jo, 83 anys,
una veu
anys,
molt vigorosa.
Molt.
Però jesuïta, com el papa Francesc, que sí, també sí, és sí, un sí. Venerable, també amb molt de vigor.
També.
Des de la capella Sant Joan Baptista de Badalona actualment s'ofereixen espais de formació no sols catequètica, sinó humanística i de convivència. Per exemple, també col·laboren amb altres entitats del barri i de la ciutat, com la Fundació La Salut Alta, nascuda justament d'aquesta comunitat cristiana, i també participen en la taula de diàleg interreligiós de Badalona.
El repte més important, que encara en tenim per 10 o 15 anys, el repte més important és ajudar a passar de la coexistència a la convivència. Perquè temps enrere hi havia tensions entre la gent. Ara no hi ha tensions, ara cadascú viu en el seu lloc, hi ha una coexistència, però no, la gent no es coneix, no es valora. I tot el que sigui ajudar-nos a trobar-nos és fonamental.
I anem resseguint aquesta ruta que fem pels barris populars i anem a Ciutat Meridiana, a Barcelona, un barri obrer situat al nord de la ciutat de Barcelona, dins del districte de Nou Barris. La situació social és delicada i complexa, especialment per la realitat laboral i també per l'habitatge de molts dels seus veïns, la situació precària d'habitatge. En aquesta realitat, qui trobem? Doncs hi trobem les missioneres de la Immaculada Concepció de Maria, que fa molts anys que són presents, principalment amb l'escola Alfonsa Cabin, inaugurada l'any 1970, on les religioses ja es van jubilar com a mestres, de fet. I hem entrevistat la Josefina Ramos, que ella és una de les quatre religioses d'aquesta comunitat.
Els jubilants per la feina, doncs, ens vam obrir al barri, nosaltres vam sortir a veure què passava. I com que coneixíem molta gent, perquè feia ja uns quants anys que hi érem, vam anar mirant associació de veïns, grups de dones, gent de la parròquia, perquè vam veure molts estrangers que arribaven i a veure què es podia fer. Llavors, estem amb totes les lluites veïnals que hi ha en el barri. Jo sí que voldria dir, bueno, potser després més endavant ho podeu preguntar, però ja us ho dic ara. Nosaltres tenim clar que no portem endavant res, personalment, ni liderem cap procés. Nosaltres estem al costat de la gent, dels líders, dels processos, apoyant, sent i sempre, perquè estem amb un munt de coses, i la gent té consciència de que hi som.
Has vist, Joan, quina marxa que tenen aquests religiosos i religioses?
Déu-n'hi-do.
Realment, això de viure al costat dels veïns i les veïnes,
Déu-n'hi-do.
Els fa molt lluitadors i molt combatius. Cal dir que les religioses, com ella explicava, estan molt implicades amb l'associació de veïns del barri, fins al punt que no dubten a posar-se davant de furgonetes de la Brimo quan arriben per treure alguna família per desnonament. Les concepcionistes de Ciutat Meridiana tenen a més un nou front per atendre, que són els joves migrants que arriben i que es veuen obligats a dormir al carrer, al mig de la muntanya, sota els ponts. Per això han format equip amb el rector de la parròquia de Sant Bernat de Claravall, el salesià Domènec Valls, i també amb la plataforma social dels salesians Cruïlla.
El que més lluitem és que la gent que estigui en el barri se senti ciutadà de primera, amb ganes de participar, amb ganes de ser-hi, veient que el seu paper és important. Costa molt, perquè la gent no té una cultura organitzativa. I quan ja portes molt de temps, sobretot les implicacions amb els desnonaments, doncs la gent, quan ho veu tan difícil i tan tremendo, alguns pleguen. Però bueno, jo penso que és qüestió d'anar fent i sobretot de que la gent vegi que és possible crear una comunitat tan heterodoxa com som tots nosaltres i que ens reconeixem pel carrer.
I en aquesta ruta particular que fem doncs, per aquests testimonis de religiosos i religioses en barris populars, però ara anem també a un poble més petit. En aquest cas anem a Alcarràs, perquè allà hi trobem les Filles de Jesús, que des del 2008 acullen els temporers des de Càritas, Alcarràs i a Vilanova de la Barca, particularment els indocumentats, que han provat sort, han treballat poc i malament i cada cop tenen més dificultats per treballar en aquesta situació irregular. Hem entrevistat la Maria Dolores Cabello, ella és religiosa religiosa de la congregació Filles de Jesús, és voluntària de Càritas Diocesana de Lleida i és responsable del programa Temporers i Persones en Exclusió Residencial.
Pues viven en unas situaciones, pero claro, el ayuntamiento tiene también alojamiento. Lo que pasa es que el que trabaja con contrato tiene opción a eso. Se le descuenta del sueldo y pueden vivir en ellos. Pero claro, los que están en asentamientos, no tienen posibilidades de trabajar. Ajá. A ellos los atendemos durante todo el año y, bueno, pues viven en unas situaciones ya de deterioro personal, psicológico, en las condiciones en las que viven. A veces te dicen expresiones durísimas, ¿no? Como, bueno, los cerdos que hubiera aquí estaban mejor cuidados que nosotros. No tienen luz, no tienen agua.
Sí, sí.
Viven en casas abandonadas, en casas viejas. Donde dicen, no, estoy en una casa ahí en el campo, es una covacha. Bueno, pues son situaciones muy duras, pero claro, ya no tienen posibilidades de tener una regularización.
Déu-n'hi-do, l'expressió que acaba de dir la Maria Dolores Cabello. Els porcs, els tocinos, estan en millors condicions moltes vegades que aquestes persones, aquests temporers indocumentats. La majoria venen de Mali, de Ghana, de Guinea, el Camerún, el Senegal. També van arribant del Marroc i d'Algèria. I, de fet, quan podem fer un procés, Càritas té pisos on viuen durant un temps i aquests nois, doncs, gràcies també a l'ajuda d'aquestes religioses que els ajuden a tirar endavant.
Llegan de otras campañas, a veces bastante antes de que comience la campaña de aquí. Entonces vienen, piden ayuda durante unas semanas, porque llegan casi sin nada. Aún hace frío por las noches y necesitan mantas, traen poco o nada de dinero porque no trabajaron mucho en otras campañas y lo poco que consiguieron ayuda a las familias, ¿no? Ellos no traen casi nada material en sus mochilas, pero las traen cargadas de sentimientos, la soledad, la ausencia familiar, condiciones duras de vida, necesidad de integración y desde luego trae mucha esperanza de encontrar un medio de vida que ayude a vivir a ellos dignamente y a sus familias. Desean sobre todo que se les escuche y es lo que nosotros hacemos, acoger, escuchar, orientar, informar.
I aquesta ruta que hem fet doncs, per aquests testimonis de religiosos i religioses que hem començat, com dèiem, al carrer Vallparc de Barcelona, la podem acabar, si et sembla, escoltant també la Maria Rallo Amat, carmelita missionera, com dèiem, que viu en aquesta comunitat del Pare Palau, en aquest carrer, en què ella doncs, reflexiona una mica doncs, aquesta mimba d'aquestes forces, d'aquestes vocacions de la vida religiosa, però també en concret a la vida religiosa en els barris populars.
Penso que amb un parell d'actituds que intento viure, no sempre més fàcil, una actitud és aquesta d'abraçar la vulnerabilitat. Estem vivint molts dols, no? Quan una germana es mor, quan una comunitat es tanca, és un darrere l'altre, i una ha de fer aquest exercici interior de dir abracem tot això que ens acompanya en aquest moment de la vida i de la congregació, no? Per poder viure-ho. Perquè si no estàs lluitant, no?, contra això tota l'estona. Llavors és com un exercici de dir, vale, aquesta és la nostra realitat avui, vivim-la a tope. I l'altra actitud és la de la confiança. La confiança en que si Déu m'ha cridat a ser carmelita missionera, sempre i tota la meva vida trobaré missió i trobaré germanes amb qui compartir aquesta vocació.
Reportatge interessantíssim el que ens ofereix aquesta setmana, claustres oberts als veïns i sobre els testimonis de la pastoral obrera als barris obrers i populars. Carme, però no és l'únic que hi trobarem a Catalunya Cristiana aquesta setmana.
Com sempre, hi ha molts continguts. Ara. Mira, per exemple, podem parlar de l'entrevista a Vicente Rebollo, que ell és el bisbe responsable del Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola. Recordem, estem en campanya de la declaració de la renta, marcar la X a favor de l'Església, també a les entitats amb altres finalitats socials, però no us oblideu de marcar la X per l'Església. Hem entrevistat també el Guillermo Simón Castellví. Ell pertany a una nissaga d'oftalmòlegs i cirurgians oculars barcelonins, de fet, el pare ho és, els germans, però, a més, ell és fotògraf, i és fotògraf liturgista, i fa una exposició. Beníssim. I amb aquest motiu l'hem entrevistat també, una entrevista molt interessant. I molts altres continguts...
fem una cosa.
Digues.
Voleu saber els més continguts de la revista Catalunya Cristiana, el setmanari Catalunya Cristiana? Aneu al quiosc?
A les parròquies, a llibreries especialitzades, a la pàgina web. No us oblideu d'entrar a la pàgina web. www.catalunyacristiana.cat, xarxes socials. És impossible no trobar-nos.
I allà ho tindreu tot. Carme Montés, és directora de Catalunya Cristiana, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Oriol, què tal? Molt bon dia.
Molt bé.
Tenim campanya electoral ja, eh?
Tenim campanya electoral, sí. Perdó, que em sentia a mi mateix.
Que començava... Començava ahir a les 12 de la nit.
Exacte.
Però mentira.
No sé si hi ha molta diferència entre el que passava ahir i el que pot passar avui.
Sí.
Tenim moltes coses aquesta setmana, eh?
Sí?
Sí.
Som-hi?
Som-hi.
Això és per l'Aleix de Junts o...?
Hosti, bona! No feia referència a l'Aleix. Era per intentar recordar-nos que vam començar la setmana, encara que ens en puguem oblidar, amb els resultats de les eleccions al País Basc. No? Que van ser...
Ah, sí, clar. Mira, quan passen moltes coses en una setmana, sí. Un ho veu tan lluny i no.
Tot llunyíssim. Per fer-ne una petita anàlisi, no? Jo diria que... El País Basc ha canviat tot sense que canviï res, no?
És a dir,
allò que es diu sempre, canviar-ho tot perquè no canviï res, aquí sí. És una mica al revés, no? Perquè és cert que no canviarà res a nivell de poder efectiu pels propers 4 anys, mm-hmm. perquè en principi PNB i PSE reeditaran el seu pacte de govern, però és veritat que els resultats donen a Bildu un empat amb el PNB, mm-hmm. no?, que el situa en una altra esfera del que era el seu paper en la política
de
basca.
Exacte, de governabilitat.
Una possible alternativa, no? Que és una estratègia que hauran de jugar al llarg termini.
Em deies, PNB repetirà el seu pacte amb el PSE, amb el Partit Socialista Euskadi, cosa amb la... Tots ho veiem a venir, inclús abans de les eleccions. La meva pregunta és si interferirà el proper dilluns o no, el que passi el proper dilluns o no.
El que passi el proper dilluns pot interferir en
tot.
Tot, en absolutament tot.
En tot. Tens previst parlar de lo de dilluns?
Sí.
Doncs callo.
Sí. És l'últim tema d'avui.
Callo, perquè hi ha molta teca.
Va.
Molta teca,
d'això. Molta.
Segon tema del dia.
Segon tema.
En un momento nos cambió la vida. Hoy ya podemos salir de casa, pero con cuidado y con mascarilla.
Ponte mascarilla, oh, de noche y de día. Dale, cuídate. Ponte mascarilla, toma la medida, que el virus siga afuera y el mundo está en candela.
Ay, no había escuchado aquesta.
No, es nova. Va, mascarilla, perquè aquesta setmana també, amb l'últim tema del que parlarem avui, ha quedat tapat que han començat les compareixences pel cas mascaretes, no? Tant al Congrés com al Senat. Ja hi ha hagut intervencions interessants, entre elles de Salvador Illa, no?
Molt vehement, Salvador Illa.
Molt vehement, clar. Aquí, les comissions d'investigació de les cambres parlamentàries, sobretot en casos que estan judicialitzats i no tancats, serveixen, jo crec, per una sola cosa. És a dir, per generar talls de vídeo que els partits poden utilitzar per les seves tres estratègies de comunicació. No serveixen de res més. És impossible que una comissió així pugui esclarir res.
Sí, sí. Jo quan dic que Salvador Illa el vaig trobar molt vagament, el vaig trobar des del minut 1. Quan li diu al president de la comissió, per cert, del Partit Popular, que amb ell no se li va notificar en cap cas la compareixença, que es va entrar pels mitjans i que per això hi va anar.
És que...
El president de la comissió, que és del Partit Popular, va dir que ni de bon tros, que la notificació havia estat enviada. Clar, aquí ja...
És que aquest és el tema, diguéssim. És a dir, els parlaments... Malauradament, relativament, perquè tampoc és la seva funció, diguéssim, tenint en compte que qui parlen són actors polítics, és molt difícil que puguin acostar-nos a saber exactament el que va passar. Si això es pot aconseguir, s'ha d'aconseguir un jutjat amb proves, amb un procés com és l'enjudiciament criminal, no?, que és molt exhaustiu i que demana moltes garanties per poder esclarir què ha passat, què no ha passat i si això que ha passat és delicte o no és delicte. Per tant, vaja, poca esperança. Seguirem tenint talls que seguiran emmerdant, amb perdó, la campanya i les dinàmiques entre els partits, però no crec que arribem a res. Exacte.
Ara tothom vol tirar el seu missatge, aprofita tots els altaveus que té l'abast. I un és la compareixença en una comissió d'investigació.
Ah, exactament, efectivament.
Parlem de trenets?
Va.
En tren de lujo yo viajaba. Jo sabia perquè m'ho havien dit que Oriol Vidal Barraquer ballava bé. El que no sabia és que també ballava com la meva àvia de 8 anys.
Sí, em puc donar fe. Sort que fem ràdio i no fem tele. Però escolta, m'estic ballant.
És que m'agrada molt, Estic molt ballant, digne,
No només molt digne, el que demana la cançó, diguéssim, que no és reggaeton, això.
Ara.
No? La Carell, un ball de senyora de 80 anys. Doncs jo és el que faig, escolta. Va, parlem de trens, i ja sabeu que comenceu a notar que tinc una dèria particular en aquesta secció, que és explicar coses que passen a Europa, no?
Això està molt bé.
Perquè són molt importants i perquè traspuen poc en el debat...
ja t'ho diré el 9 de juny, si són molt importants.
Exactament. Per què? Doncs perquè parlem d'un tema que és vintage, perquè recordeu el corredor del Mediterrani. Jo crec que...
Us sona?
Us sona alguna cosa? Jo diria que, juntament amb l'Estatut, el finançament...
Sí.
I ja està, diguéssim, juntament amb l'Estatut i el finançament.
No, no.
El corredor del Mediterrani, diguéssim, jo crec que és una de les coses que va contribuir més a engrossir les files de l'independentisme.
Sí, pot ser.
Perquè, per mi, és una demostració bastant clara de que l'Estat és capaç d'actuar en contra dels seus propis interessos pel fet de no afavorir Catalunya. Perquè és absurd, diguéssim, tota la posició que va tenir l'Estat durant molts anys en relació al corredor mediterrani...
El volien fer passar pel Pirineu.
Que el volien fer passar pel Pirineu. Que han estat posant inversions radials com si fossin inversions del corredor mediterrani. Que Barcelona i València, o Tarragona i València, estan connectades per una via d'un sol sentit, no? I que és una inversió clau per al desenvolupament econòmic espanyol, no, espanyol, ja no només català, espanyol, i en canvi hi ha hagut una deixadesa total en fer aquestes inversions.
M'ho diràs tu, Oriol, però quan es va apostar pel corredor central, diguem-ne, per aquell que passava per Madrid i que havia de passar pels Pirineus centrals, jo crec que inclús es va intentar tunelejar o es van fer estudis de tunelació.
Sí, sí.
I van veure que, evidentment, per allà no s'hi podia passar.
Que era completament absurd. I durant molt de temps, fins i tot amb el govern de Zapatero, diguéssim, Magdalena Álvarez, recordem-la, la Unió Europea està dient a Espanya, es pot saber què esteu fent?
Què esteu fent, sí, correcte.
Què esteu fent? Podeu centrar-vos en això? Doncs aquesta setmana el Parlament Europeu votava una reedició, una actualització del seu pla de prioritat d'infraestructures ferroviàries. I resulta que el Partit Popular Espanyol, Vox, eurodiputats de Podemos i d'Izquierda Unida ja han votat en contra. Ja han votat en contra. I el problema, Joan, és que no ens han acabat d'explicar per què.
Que bé.
Perquè tu vas llegint la premsa i les notícies de premsa sobre aquest tema, Fuentes de, Opiniones de... I és prou important el que es vota al Parlament Europeu com per poder anar als perfils de Twitter dels partits i veure un argumentari de per què han votat a favor o en contra d'una cosa tan important com aquesta.
Mira, quan comencem a fer les entrevistes electorals per les eleccions europees, que em voldré fer, en parlarem d'això. Perquè jo crec que s'està posant molt l'accent en, que ja em sembla bé, també, en que el ciutadà europeu, espanyol, el català, viu com una mica allunyat i per això li costa votar a Europa, etcètera, etcètera. Però jo crec que també és això. Això també és aprofitat per la gran maquinària dels partits polítics. És a dir, jo voto allà i com que ningú fot cas, no tinc per què explicar el que faig. No dono comptes del que faig.
Exacte. Aquí tenim tots una responsabilitat compartida. Partits, mitjans i ciutadania, de centrar els temes europeus en l'agenda. I fa molts anys que s'intenta i que no ho acabem d'aconseguir. Però probablement els més responsables de tot això són els partits polítics, que haurien de tenir una estratègia de comunicació específica del que fan o deixen de fer al Parlament Europeu. I no passa, i per tant, no ens acaben d'explicar mai què hi fan, a no ser que siguin temes molt polèmics o que els interessi molt traslladar, no? I ens quedem amb debats molt pobres sobre temes tan importants com les prioritats d'infraestructures ferroviàries del continent.
Seguim amb més temes.
Va.
Sí, seguim amb més temes. Va.
Nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Ara m'anem allà, dos. Què?
Què? A veure, per què 19 dies i 500 noches? Perquè és una mica més o menys el que durarà la campanya electoral, no? Ho noteu? Ho noteu que estem en campanya? Portem...
Ja he començat, ja.
Portem 10 hores i 36 minuts de campanya electoral.
I dues setmanes, també.
Exactament. Això és molt divertit, de les campanyes electorals, perquè bàsicament el que vol dir és que comencen a haver-hi espais de propaganda electoral en els mitjans, no? I els partits poden fer una cosa que fins ara no podien fer, que és demanar explícitament el vot.
Ara.
Voteu-me, que és una cosa que ja no es fa gaire, no? Que es fa poc, que està reservat en els últims minuts dels debats,
exacte.
Però poca cosa més, no? Els típics cartells amb vota, no?
Que és absurd, perquè en comptes de dir voteu-me, els mítics que s'han fet abans, diu mobilitzem-nos,
exacte.
I apa, ja ho tenim.
Ja està.
És que ho trobo realment molt absurd, això d'acotar els dies. Això del procés electoral, hi ha coses que trobo molt absurdes. Molt.
Tenim marge de millora. I és veritat que llavors penses, bueno, ho obrim del tot. I també té els seus riscos, diguéssim, no? També té els seus riscos. Entre altres coses perquè, per exemple, hi ha alguna cosa que sí que s'ha de limitar, que és que els mitjans públics i privats estiguin obligats a reservar uns temps de talls publicitaris per propaganda política. Home, això potser sí que està bé, que estigui limitat a, no sé si dues o tres setmanes, eh? I d'alguna manera que es demani als partits que actuïn amb una certa... com dir-ho, prudència, no? O que mitiguin una mica el seu component de campanya a un temps, potser té un cert sentit. Però és veritat que, vaja, que portem molts anys en què tots els partits ja saben que la campanya és permanent i que es fa cada dia, no?
Joan, Oriol, el dia de reflexió. la darrera enquesta que ha de sortir a Andorra, perquè aquí no pot sortir.
Això sí que em sembla una autèntica barbaritat. El tema de les enquestes em sembla una autèntica barbaritat, perquè aquí hi ha una asimetria d'informació. Els partits no deixen de fer enquestes i els mitjans tampoc, eh? És a dir,
que no es fan públiques.
Però no es fan públiques. Llavors, és una asimetria d'informació molt greu. El que intenta això és mitigar el vot tàctic, no? Escolta, es votaré aquest partit perquè no sé què. Però tot i així, escolti'm, si qui fa la tàctica, que són els partits, tenen aquesta informació, els ciutadans també l'haurien de poder tenir. Per tant, és veritat que hi ha marge a millorar. Llavors, jo tot el que vull és donar ànims a tothom, als periodistes, especialment els que hagin de seguir la campanya de Junts, que hauran d'estar desplaçats al sud de França.
Sobretot, no? També la gent que li ha tocat mesa.
A la gent que li ha tocat mesa, als suplents de les meses, que no sabran fins l'últim moment si han de destinar el diumenge 12 de maig a estar allà o podran sortir a fer el vermut. I una reflexió, no? Les campanyes, en principi, haurien de ser un moment interessant pel que els interessa la política, no? Un moment de confrontació d'idees... Sí. Podrien arribar a ser un espai intel·lectualment i democràticament estimulant, però bé, ja sabem que bàsicament tindrem maximalismes, sortides de to, no? I poca cosa més. Potser els debats és el lloc on més podem sentir confrontació d'idees, però bé, tot i així... tindrem emocionalitat, tindrem accés de transcendència i polarització, que al final és el que mou els votants.
Et criden els debats d'aquesta campanya electoral o...?
Em crida una part dels debats electorals. És a dir, a mi em crida dels debats electorals els temes que no posen la gent dels partits, sinó que el posen els mitjans. Uh-huh. M'explico, és a dir... no, normalment hi ha com diversos blocs en els, sí, en els debats. A mi el bloc de l'eix nacional, diguéssim, el Catalunya-Espanya, m'interessa relativament poc, perquè sabem on estan les posicions de tots.
S'ha desplaçat molt, eh?
S'ha desplaçat molt i és, sí, i és el tema. I, en canvi, m'interessa saber les propostes dels partits en polítiques públiques concretes, immigració, sequera, habitatge, economia... Sí. Aquests són els espais interessants i on, de fet, es veuen més les febleses dels diferents candidats, uh-huh, perquè són els temes difícils.
Sí, 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 sí.
I, per tant, aquesta part sí que m'interessa.
Anem al tema gros, que ara ens hi esplaiarem, eh?
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
La carta.
Jo, abans un apunt sobre aquesta cançó, perquè jo crec que aquesta cançó té una droga dins.
És preciosa.
Té un psicotròpic. A mi, jo no puc sentir-la sense tenir la pell de gallina i llàgrimes als ulls. M'encanta.
Jo crec gent que no li agrada oques i que
jo no
li encanta aquesta cançó.
Jo aquesta cançó la trobo meravellosa. Sí. I per què la gent que estimo? Bé, doncs perquè, en principi, el tema de la setmana, no?
Sí, sí,
va d'això.
Sí. Va d'això.
I és que...
És una gran... Perdona, és una gran carta d'amor, eh?
És una gran carta d'amor. Sí, és una gran carta d'amor. Estem parlant de la carta de Pedro Sánchez, sí, d'aquest, sí, 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 dimecres. A més, em fa molta, molta, molta il·lusió, perquè estava a Twitter, jo, i la vaig veure 2 minuts després de que la publiqués, abans de rebre les notificacions dels diaris. I a mi això em va fer molta, molta, molta il·lu, diguéssim. Clar, què diu Pedro Sánchez? Diu, en aquesta carta, que potser ha arribat al límit, i que el límit són els atacs a la seva dona, no? L'obertura d'una investigació judicial contra la seva dona per informacions que semblen, amb els meus ulls, com a mi em semblen, falses, no? Sobre...
No me semblen falses, Oriol, perdona.
No.
Vull dir... Ui. Manos limpias, una de les proves que ha presentat, és una informació entre 800 cometes periodística que parla d'una tal Begoña Gómez que no és la dona del president.
Exacte.
És que fins aquí m'ha arribat, és que És que és patètic, perdoneu.
És completament patètic.
Ara ja acabo d'estallar la bomba nuclear que m'he callat durant molts dies. Però és que és patètic. És que no entenc com aquesta gent té un sindicat, per favor, que és gent d'extrema dreta, que ve d'on ve, que ha portat davant dels jutjats per tonteries molt estranyes.
Sí. L'altre dia sentia, no? Samuel Eto'o per un comentari de no sé què.
Comentari al Madrid, perquè aquell insult que va fer al Madrid.
És
igual, eh? Tenim moltíssimes, eh?
És a dir, que existeixi aquest sindicat és molt qüestionable. Ara, que els jutges s'hi prestin, no? Que els jutges s'hi prestin.
Perdona, Oriol. És que em poso molt vehement amb aquestes coses. Mira, treu-me la música, ja. Em poso molt vehement amb aquestes coses. Tenim partits polítics en aquest estat, ja no dic país, perquè no em vull referir a Catalunya, em refereixo a l'estat espanyol, però tenim partits polítics en aquest estat on es condemna de manera vehementíssima, i no passa res, cadascú té la seva opinió, a la gent de Bildu, que gairebé ha guanyat unes eleccions, i no a un sindicat d'ultradreta que fa tonteries rere el qual no sabem ni qui hi ha, però hi ha algú amb molta pasta per fer el que fa.
Sí, sí.
I això no es qüestiona.
Això no es qüestiona.
I tampoc es qüestiona un jutge amb un fill que és regidor del Partit Popular que agafa
aquesta denúncia
i la porta d'instrucció. És que sisplau, és que és pandereta, cabra, i vinga, i som-hi tots.
Sí, sí, i com bé dius, el que em pipa més és la...
Perdoneu, eh? És que ho havia deixat anar després d'una setmana, això.
El que és patètic, diguéssim, és que és com bé deies, no? Aquesta falta de coherència entre la persecució a posicionaments polítics com l'independentisme o com l'independentisme basc, no? I en canvi es permetin dir autèntiques barbaritats. Anem al tema.
Fes-ho també més elegant. L'elegància te la deixo tu.
No, perquè, és a dir, del que vull parlar és de la carta, llavors.
Va.
La carta. La carta, jo me la crec. És a dir, jo em crec...
Jo també.
...que l'atac a la dona de Pedro Sánchez, que ha tingut un paper com a primera dama molt discret, diguéssim, no? Pugui ser un límit personal,
és
íntim...
És un
geni a
prou,
no?
Sí.
...que li generi això al president del govern. Ara, és president del govern, i, per tant, és conscient de l'impacte polític que té això. I, per tant, encara que el sentiment sigui genuí, segur que hi ha un càlcul estratègic i tàctic a l'hora de publicar aquesta carta. Segur que hi és, perquè és un tio intel·ligent, diguéssim, i mesura, jo crec que mesura bé les seves accions. Llavors, en aquesta secció ens demaneu un cop al mes, no?, a la Judit i a mi...
Espera. Espera't, que crio la Judit, que la tenim aquí a la peixera. Judit, vine. Que jugarem, farem un bonus extra.
És el que anava a dir.
Farem un bonus extra. Espera't, que ja la tenim aquí. Judit Casellas, cap de política de Ràdio Estel. I vull jugar de cara al dilluns que ve. Judit, què tal? Bon dia, com estàs?
Bé.
Setmana tranquil·la, eh?
Estic millor que Pedro Sánchez.
Val. Patapam, eh? Arriba i patapam. M'encanta quan passa això. L'Oriol volia parlar una mica del dilluns, eh, Oriol? Vens aquí, eh?
Va.
Com que anem com anem de temps, ho farem amb sis i nos.
Val.
Però farem... Amb sis i nos, més o menys, eh? Però farem un bonus track de...
Dels vaticinis.
Dels vaticinis que fem cada mes. Val? Pedro Sánchez dimiteix dilluns, sí o no, Oriol?
Ara et dic que sí, i potser d'aquí 24 hores et diria que no, però et dic que sí, va.
Sí. Judit.
Uau.
Espera't, que no és l'única, eh?
Va, vaig anar ràpid, eh? Sí o no?
Sí.
Sí.
Sí. Uf, dos sis, eh? Jo que no tinc per què opinar.
Va, juga també.
Jo crec que sí.
Ah.
Montero substitueix Pedro Sánchez? Sí o no? Oriol.
En funcions.
En funcions, sí, evidentment. Sí.
El que vull dir és que podria substituir-lo en funcions i que després hi hagi una ronda de consultes del rei per nomenar un nou president en investidura.
Eh? Val. Tu em dius sí, eh? En primera instància, sí.
Sí.
Judit. També.
Sí.
No ens hi guanyarem res, aquest.
Ha sonat un altre nom i abans ho hem dit, Oriol. I a mi m'ha sorprès molt, a l'Oriol també ha dit que li ha sorprès molt, a la Judit no ho sé. Zapatero substitueix Pedro Sánchez?
No, jo crec que no.
De forma activa o de forma passiva?
Forma activa. Com a president del govern en funcions, fins que o acabi la legislatura o es convoquin eleccions.
No.
No i no, eh? I l'última que us proposo.
A veure si desempatem, perquè, clar... Ah.
Aquesta és més a llarg termini, eh? Pedro Sánchez serà nou president del Consell Europeu?
No.
No.
Jo crec que a l'octubre Pedro Sánchez serà secretari general de l'OTAN.
Uau! Uau! Aquesta no me l'esperava. M'ha agradat.
Jo crec que continuarà... Si deixa la presidència del govern espanyol és perquè ja té una jugada mestra a nivell europeu. Quin és? No la sé.
És a dir, jo dic que no perquè no crec que el Partit Socialista Europeu guanyi les eleccions al Parlament Europeu i que probablement la primera força seguirà sent el Partit Popular Europeu. I von der Leyen, malgrat que últimament està tenint alguns escàndols, crec que no està del tot mal posicionada per repetir com a presidenta de la Comissió. Llavors crec que és difícil que, si el PSE europeu és la segona força al Parlament, el president de la Comissió sigui del PSE, saps? Altra cosa que sigui comissari, altra cosa que sigui eurodiputat, perquè recordem que aquest matí ha sortit que el PSOE ha canviat la reunió que havien de fer avui per aprovar les llistes, l'ha canviat a dimarts, no dilluns, l'ha canviat a dimarts. Per tant, no sé, jo crec que hi ha una altra pregunta raonable.
Sí.
Encapçalarà Pedro Sánchez la llista del PSOE a les eleccions europees?
Va.
No.
La Judit diu que no.
No ho sé, no ho sé.
Ah, t'has de mullar.
Va dir que sí.
Sí.
No ho crec, però dic que sí per poder desempatar.
Apunta-la
entre cometes.
A veure, si no digues que no, i que, brr, ja està.
La resposta de l'Oriol és... Brr.
Exacte.
Dilluns ho sabrem.
Dilluns ho sabrem. Ai, quins nervis.
Uf, a més, amb aquesta sintonia de fons m'he posat com tensa, eh? M'ha agradat molt.
Està bé, això. Oriol Vidal, com sempre... Digue'm,
la moció de confiança. Ja farà moció de confiança, que és l'alternativa?
Uau!
No, clar, però si dimiteix, hem dit els dos que dimiteix, no hi ha moció.
Clar, totalment.
Jo dic que no i crec que tothom la comença a descartar, la moció?
Sí.
Sí, no?
Sí.
Val. Oriol Vidal, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és el inglés.
És una sensació... Perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas. És una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, va, 8 i les 11, és divendres i, per tant, és hora de la tupinada. Judit, bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Ai, que veig per on vas, Judit. Suposo que el tema d'avui és precisament... Mira, ara ho comentàvem amb l'Oriol, eh? Aquesta carta d'amor de Pedro Sánchez,
És una carta d'amor...
Com a carta d'amor, i no política, jo la trobo preciosa.
És preciosa, és preciosa. I amb aquesta cançó, recomanació de David García, comencem aquesta secció d'avui, Joan, perquè ja saps que hi ha hagut una allau de reaccions en aquesta carta de Pedro Sánchez entre aquells els que creuen, com nosaltres, que realment Pedro Sánchez s'està plantejant deixar el càrrec per amor.
Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Yo soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar.
Preciosa aquesta cançó, eh? Seria un final molt de pel·lícula que realment ho deixes per amor, això sí.
Ai, de debò que sí.
Ai.
Ai, Joan, que a Twitter hi ha usuaris que ja han dit que Pedro Sánchez s'està plantejant deixar la presidència per amor.
Ai.
I tu esperant des de fa 3 dies que el paràsit et contesti al WhatsApp.
Ai, l'amor.
Ai, l'amor. Ai, en Pedro Sánchez.
Soy Perro Sánchez y tengo algo que anunciaros. Estoy preparándome para el combate definitivo. La fachosfera contra mí. Yo contra todos. A hostias. Solo puede quedar uno y seré yo. A Santiago Abascal le voy a meter una hostia que le van a convalidar la mili que nunca hizo. Y del bimbazo que se va a llevar, Feijóo va a cruzar el mar sin necesidad de usar la narcolancha. La verdad que no sé para qué estoy corriendo tanto si al final optaré por coger el Falcon y atropellarles a todos. Es la hora. El combate definitivo. Por mi mujer Begoña y por él, mi pequeño perro Sánchez Jr. Venceremos.
Ai, Déu meu. Seria de justícia poètica que Feijóo també digués que planteja deixar el càrrec per estar més temps a la seva dona, eh?
Ai, doncs sí, Joan. Seria... Aviam si n'aprèn una mica amb Feijóo.
Sí, sí, sí.
A l'espera de saber si hem de tornar a votar les generals o no, perquè ara mateix hi ha tots els escenaris oberts, no oblidem que a Catalunya ja hem entrat oficialment en campanya electoral.
I és que venen dues setmanes de mítings a totes hores, eh?
Butterfly, butterfly, butterfly. Butterfly, butterfly, butterfly.
Com?
A veure, Joan, et poso aquesta melodia perquè Junts per Catalunya té de número 2 una dona que es diu Anna Papallona.
Com que Anna Papallona?
Anna Papallona.
Vull dir l'Anna Navarro, no?
Doncs a Twitter es diu Anna Papallona.
Ah, sí?
Com a nom d'usuari és Anna Papallona. A mi, ho sento, eh, però és que em va semblar tan original que t'ho vaig haver de portar en aquesta secció, Joan, perquè em va sorprendre moltíssim.
Original com a mínim ho és, tot i que em recorda a mi Laura Borràs, una mica.
Sí, una mica, però sí. Vull dir que una dona que ha estat a Silicon Valley, no? I que de cop a Twitter es digui Anna Papallona és com que els seus esquemes mentals a vegades no...
Anna Butterfly.
Sí, sí, totalment, totalment.
En fi.
A veure, que ens ha deixat algunes declaracions polèmiques, que potser també has vist a les xarxes socials, que és com que convida els seus amics americans a comprar-se pisos i cases a Catalunya.
Jo sempre dic, anem a Barcelona a veure-ho, no? Ja heu estat a Barcelona? Anem-hi, va, anem a veure, no? I quan arriben, t'ho prometo que molts executius que he portat s'han acabat comprant un pis a Barcelona o pensen que es volen venir jubilant aquí, no?
Ideal, ideal que els americans es vinguin a comprar pisos aquí, que segur que baixen els preus, en fi, sí, una cara.
També, i que es vinguin a jubilar aquí, clar, també, vull dir, és ideal, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Entenc que Catalunya és una terra preciosa, que tenim espais molt bonics, però justament no podem...
No,
d'habitatges 8... no anem sobrats.
No, són 8 milions ja.
Exacte, són 8 milions ja. En fi.
Ah, mira, mira.
Passeu, passeu de les tristors.
És una cançó bonica, també.
Sí, home, sí.
Però justament per als americans, no, que estan molt forrats i que nosaltres no podem competir amb ells i no ens ho podem permetre, la veritat.
Ai.
En fi, i qui sembla que seguirà com a casa, Joan, és Xavi Hernández.
Sí, ahir li vaig donar la meva paraula al president. Jo continuaré, passi el que passi, evidentment, quan ells no decideixin que no, doncs evidentment serà que no.
Ha fet una mica allò, no?, que fan molts polítics, que és dir A i acabar fent B.
Sí.
Per això t'he portat aquest tall, Joan, perquè dic ara ja estem fent com que la política s'estan agafant aquestes dinàmiques que no ens agraden gens. Ai, perdoneu, el futbol s'estan agafant les dinàmiques dels partits polítics, cosa que demanaríem, sisplau, que no féssiu.
Sí, sí.
Perquè ja en tenim prou.
Saps
de sentir A i després acabar fent B? Vull dir, sisplau, una mica de coherència.
Sí, sí. Venen ganes de dir allò de que ho mira tots, no?
I tant, i tant, i tant. I deixa'm dir, Joan, també que ara fa uns dies el Consell Europeu va viure's un moment que segur que farà somriure a més d'un culer.
This report and the single market is more than a market. I know someone in Spain are making a link with Més que un club, but it's another topic, if I may say, Pedro.
És Més que un club, oi?
Sí, 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 val. Totalment. O sigui, per aquella gent que no domini gaire l'anglès, és el polític italià Enrico Letta, que estava presentant un informe sobre el mercat únic europeu i diu que el mercat únic és molt més que un mercat. I ell mateix diu, jo sé que algú a Espanya farà una connexió amb allò de Més que un club. Però, a veure, Joan, a mi em sembla una mica forçat, la veritat,
sí,
que de
sí,
més
sí,
que
sí.
Un mercat dir més que un club, a mi gràcia no em fa, o sigui...
No.
La veritat.
No, 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 totalment d'acord.
Em sembla una broma dolenta.
Amb els sentiments no juga, això primera. I dos, no et riguis mai d'una broma pròpia.
Ja, totalment.
I queda molt cunyadet, eh?
Totalment, sí, no? Totalment. I a part d'una broma suada,
sí,
la veritat.
Sí, 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 sí.
Ai, en fi, Joan, escolta'm. Jo l'únic que espero és que durant aquesta campanya electoral es facin bromes més divertides, perquè si han d'estar d'aquest nivell... Vull dir, de moment ja han protagonitzat... De moment ja m'hi Pere Aragonès, que deia que també està molt enamorat de la seva dona.
Sí.
Ara tothom està superenamorat de la seva dona. En fi,
veurem. Tot i que aquest matí parlàvem d'un gall.
Què vols dir d'un gall?
L'has escoltat tu, el gall, o no?
No.
No? Sueño contigo. Contigo. Aquest cantigo de l'illa. Tira, tira el gallo, Claudio.
Sí,
tira el gallo, Claudio.
Contigo.
Contigo.
És... Sí, no. Doncs espera't, perquè encara queden dues setmanes ben bones, així que vagi, fent una mica d'exercicis de veu. I
han començat molt potents, no?
Sí, han començat.
Molt
jo també
mitineros.
Ja estava seguint el debat que estan fent aquest matí a RAC1 i La Vanguardia, i estaven canyeros, eh?
També,
o sigui, estan...
Val.
Sí.
Per part de potents. Junts, Rull?
Sí, en el debat, sí.
Rull, eh?
En el debat, sí. Val. De moment la formació diu això, que en tots els debats...
A TV3 també anirà...
Sí, en principi també, sí.
Val. Nosaltres ho seguirem tot plegat a veure què passa. Judit Caselles, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Joan.
Ara a les 11 que s'hi posen precisament els serveis informatius d'aquesta casa. Júlia Julbe, que ens explica tota, per on passa tota l'actualitat. I nosaltres, a partir de les 11, ja plana totalment culturant aquí a la caravana. Fins ara.